Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres 17 d'abril del 2019, dia de Sant Robert. Això és a primera hora.
A primera hora, a Ràdio Estel.
I ahir, debat electoral a Televisió Espanyola, bloc d'economia. Retrets, usted más que yo, pero menos que los otros, propostes eternes que no es compleixen, que si salari mínim, que paguin més les rendes altes. Bloc d'educació i sanitat, retrets, usted más que yo, pero menos que los otros, propostes eternes que no es compleixen, pactes generals d'una educació que fan canviar de color segons qui governa, i així arriba el tercer bloc, violència de gènere. I què esperàvem? Retrets, usted más que yo, pero menos que los otros, propostes eternes que no es compleixen i una sortida de to de Cayetana Álvarez de Toledo que no en marxa del cap. ¿Me está diciendo que un silencio es un no? I el debat es crispa més, si es pot. Però encara no ha arribat al seu auge. Transparència i pactes postelectorals. Endevinen? Doncs sí. Retrets, usted más que yo, pero menos que los otros, propostes eternes que no es compleixen i aquí ningú pactarà mai amb ningú, però diàleg. I per diàleg, cinquè bloc, política territorial i diàleg, sí, però del que jo vull, encara que tu no vulguis. I jo, com a votant, apago el televisor pensant que podia haver dormit una hora més gaudint dels gols de Messi.
A primera hora, amb Joan Trias.
8 i gairebé 2 minuts avui el pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Encara estem colpits per l'incendi de Notre-Dame de París, patrimoni mundial i paradigma de tantes catedrals gòtiques. El cardenal Joan Josep Omella, ahir, en la sobretaula del dinar sacerdotal que va seguir la missa crismal, s'hi va referir davant de molts capellans i diaques. Va exposar un contrast, el de Notre-Dame cremant-se com a símbol d'una Europa envellida amb pèrdues importants i, alhora, el fet que, en aquells moments difícils, molts dels qui contemplaven les flames pauroses estiguessin pregant. Mentre queia l'agulla que va dissenyar Viollet-le-Duc, se n'anava adreçant al cel una altra d'invisible però real, feta de pregàries i cants sagrats. L'arcabisbe de Barcelona hi veia el símbol esperançat d'una nova Europa que pot renéixer. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i 3 minuts aquest dimecres entrevistem el que va ser vicepresident de la Generalitat i ara és cap de llista per al Congrés dels Diputats i per al Parlament Europeu per Esquerra Republicana, tot i ser 531 dies en presó preventiva. Oriol Junqueras, la setmana passada li vam poder enviar un qüestionari que amablement ha contestat aquesta casa i que narrarem com podrem, evidentment, sense la veu del mateix Junqueras. Una entrevista que, a més, serà comentada després amb el número 8 de la llista per Barcelona d'Esquerra Republicana, Joan Capdevila. Tot plegat, això sí, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa, Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció, i com sempre a mà dreta en aquest estudi, Mercè Raga, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Rius sempre, eh?
És que fa gràcia la mà dreta.
Perquè seus aquí, la dreta.
No, clar.
Si no, vinga, series mà esquerra. Tens la mà esquerra, això sí. Va, informatiu. Doncs sí, com dèiem, comentem l'actualitat més destacada i així comencem sempre el programa, i és que d'aquí mitja hora en aquesta antena Oriol Junqueras respon des de Soto del Real en exclusiva a un qüestionari de Ràdio Estel.
Sí, en aquesta lectura de les respostes també comptarem amb la participació de Joan Capdevila, número 8 per Barcelona, a les properes eleccions del 28 d'abril.
Per cert, la Junta Electoral Central permet una roda de premsa de Junqueras per videoconferència des de la presó i desautoritza que hi hagi un debat a 5, a Antena 3.
No li permet, però, realitzar les entrevistes que havia demanat fer com la resta de candidats als matins de TV3 i a Catalunya Ràdio, ni tampoc el debat electoral que la televisió pública catalana té previst pel dia 24 d'abril, ni tampoc el que d'aquest dimarts a la nit a Televisió Espanyola. L'entrevista està prevista, Joan, per aquest divendres. Mm-hmm. La resolució de la GEC que permet una roda de premsa de Junqueras s'ha aprovat, atenció amb això, amb dos vots particulars, el president de l'organisme, Segundo Menéndez, i de la vocal Inés Olaizola, que es mou mostren partidaris de permetre la participació d'Oriol Junqueras en els debats de ràdio i televisió. D'altra banda, també se celebrarà aquest dijous un acte que comptarà amb la presència del número 2 de la candidatura dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián. Junts per Catalunya ha demanat ja a la Junta Electoral que Jordi Sánchez també pugui participar per videoconferència a la roda de premsa d'aquest divendres. I encara afegim en aquesta notícia que finalment, i després d'un requeriment de la Junta Electoral Central, A3Media, la televisió del grup Planeta, ha adaptat el seu debat electoral deixant fora Vox. Per tant, el debat serà entre els caps de llista del PSOE, Partit Popular, Podemos i Ciutadans, i es portarà a terme el dia previst, el pròxim 23 d'abril, dia de Sant Jordi.
I aquesta nit, per ser-hi hagut un debat a Televisió Espanyola.
Sí, debat marcat per l'absència de la majoria de caps de llista, tot i que aquest fet, Joan, no ha restat tensió al debat. Les intervencions han estat marcades especialment per aquest duel entre Partit Popular i PSOE per liderar el futur govern espanyol i pel front dels partits unionistes en contra de l'independentisme. L'enganxada més tensa de la nit ha estat entre Cayetana Álvarez de Toledo i la representant del PSOE, María Jesús Montero, parlant de feminisme i del no és no.
Dice su programa, garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso?
Señora Penalmente, no es
que un
no.
silencio
no
es un no.
No es no.
Y una
sobre
duda.
Todo en el consentimiento
deja,
femenino. No es no.
Un silencio es un no. Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Usted se ha convertido la causa de las mujeres en un enfrentamiento entre mujeres y hombres.
No.
Álvarez no ha obert front directament contra Gabriel Rufián, l'únic representant d'un partit català, però sí que s'ha defensat amb duresa de qualsevol acusació desacreditant-lo, una i altra vegada, amb l'argument que vol trencar Espanya. En aquest debat, Joan, també hi han participat Inés Arrimadas de Ciutadans, Irene Montero, de Podemos, i el candidat del PNB, Altor Esteban.
Lluís Puig serà el candidat de JxCat a l'alcaldia de Terrassa.
Així ho ha decidit la selecció local del partit en una assemblea que es va celebrar ahir a la capital vallesana i on Puig ha participat per videoconferència. El fins ara portaveu de la formació a l'Ajuntament a Garenc, Miquel Samper, ocuparà la segona posició de la llista i Meritxell Lluís, la parella de l'exconseller Josep Rull, serà la número 3.
I segons una enquesta del diari ABC, es confirma la victòria de Pedro Sánchez en les properes eleccions.
Sí, els socialistes, segons aquesta enquesta, traurien el doble de vots que el seu perseguidor més immediat. Les dretes no sumarien de cap de les maneres i Vox podria disputar-li la tercera plaça a Ciutadans.
I parlem del judici. El cap policial de l'1 d'octubre a Girona defensa l'ús de porres per contenir la violència.
El responsable provincial de les unitats d'ordre públic de la Policia Nacional admet possibles cops al cap de forma involuntària i denuncia l'ús de nens com a escuts humans a l'Escola Verd. Durant la jornada d'ahir, els policies van parlar novament d'agressions.
Fui golpeado con una urna en la cabeza.
Le pegó, dice, con la urna en la cabeza.
Sí, tenía la urna, se la arrebató al compañero. Cuando me acerqué yo a cogerla, directamente me la esclavó en el lado izquierdo de la cabeza, como me hizo un chichón y, pues, vamos, que fue un golpe, a pesar de que son de plástico.
¿Fue usted asistido médicamente?
Al día siguiente fui a un centro médico.
¿Simplemente de baja?
No.
Al chichón.
El judici es reprendrà dimarts, just després de Setmana Santa.
I anem cap a París, l'interval de mitja hora que va salvar Notre-Dame de la destrucció.
Així és, el govern francès afirma que la supervivència de la catedral va venir de 15 o bé 30 minuts i Emmanuel Macron confia en una reconstrucció de 5 anys. Sobre la causa de les flames, Joan, poca cosa se'n sap a hores d'ara. El fiscal de París va deixar clar ahir a la nit que per ara no hi ha res que faci pensar en un incendi provocat. Per la seva banda, el papa francès ha expressat dolor i consternació per l'incendi a Notre-Dame i, coincidint amb el Dia Mundial contra l'Esclavitud Infantil, es reforça la crida a eliminar aquest fenomen menyspreable. Més informació d'això i més, ja sabeu, al diari del papa, a Ràdio La Carta de Ràdio Estel, o bé podeu escoltar el diari del papa amb Ignasi Miranda en directe a 7:15 del vespre.
Per cert, que se n'ha parlat poc i el mateix dia la mesquita de Jerusalem va patir un incendi, també. Un nou estudi permetrà identificar i prevenir l'Alzheimer en etapes molt inicials.
El Centre de Recerca de la Fundació Pasqual Maragall ha determinat un llindar més baix del considerat fins ara per l'acumulació d'una proteïna associada a la malaltia.
Finalment, en esports, el Barça elimina el Manchester United i torna a semifinals de la Champions 4 anys després.
Els blaugranes superen el mur de quarts i eliminen el Manchester en un partit molt complet al Camp Nou, amb dos gols de Messi i un de Coutinho. Els de Valverde seran, per tant, a semifinals de la Lliga de Campions després de 4 temporades. Altres resultats de la jornada d'ahir, Juventus 1, Ajax 2, i avui juga Manchester City contra el Tottenham i a l'Oporto Liverpool.
Si sortim de casa i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui, Massarraga?
Doncs vinga, unes portades farcides de bons titulars com aquest que ens explica La Vanguardia, que diu així: la GEC frena la inclusió de Vox al debat televisiu, i també es fa ressò de l'estructura de Notre Dame que se salva de l'incendi, amb una fotografia que ens plasma aquesta notícia. Pel que fa al diari El País, diu: Televisió Espanyola disputa 3 Media el debat després de ser excluït Vox. El Punt Avui, amb un clar titular com fent referència a aquest incendi a Notre Dame d'aquest passat dilluns, amb aquesta paraula: l'endemà. També fa referència a la Junta Electoral permet a Esquerra per fer actes a les presons. El diari Ara, també, amb una fotografia ben àmplia, la seva portada: Units per Notre Dame. Institucions i particulars s'aboquen a la reconstrucció de la catedral gòtica. I per acabar aquest repàs de portades, avui podem llegir el diari El País, amb un clar titular esportiu: imparables, el Barça entre semifinals després d'arrasar el United amb un Messi infal·lible per 3-0. I també es fa ressò del debat a televisió, que serà quatre bandes finalment, amb aquest titular: Vox fora del ring.
Sabíem també a aquesta hora, quan passen 11 minuts de les 8 del matí, quin serà l'estat del temps per les properes hores i dies. Com és habitual, ens en porta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb un cel bastant serè, tot i que tenim alguns núvols alts i, sobretot, bancs de boira a punts de les comarques de l'interior, però que a poc han d'anar desapareixent. Tot i aquesta claretat en el cel, cal dir que els núvols alts aniran guanyant terreny. Serà una jornada tranquil·la, plàcida, sense precipitacions, amb sol, però amb la presència d'aquests núvols alts que aniran circulant de ponent cap a llevant i seran poc importants. Per tant, un ambient també més agradable al centre del dia. Ara mateix fa fred, però cap al migdia temperatures entre els 18 i els 22 graus. Una mica més altes, fins i tot cap a les comarques del Pla de Lleida, on podrem arribar als 23. De cara a demà dijous i divendres, augmenta més la nuvolositat. Hi ha una pertorbació que està afectant l'oest de la península, que s'acostarà, i entre demà i demà passat no descartem que pugui arribar a caure algun ruixat a l'extrem sud de les comarques de Tarragona, bàsicament cap a les Terres de l'Ebre. A la resta, demà i divendres, augmentarà més la nuvolositat, però en principi creiem que les precipitacions quedarien restringides únicament al sud de Catalunya. Les temperatures no variaran gaire, pujaran una mica les mínimes perquè bufaran vents una miqueta més humits del sud-est, també de l'est, augmentarà més els núvols a la costa, i de cara al cap de setmana tindrem nuvolositat variable i possibilitat d'algun ruixat només a les comarques del Pirineu. Per tant, tot i que no parlem d'una Setmana Santa plujosa, sí que demà i divendres algun ruixat pot arribar al sud, i de cara al cap de setmana algun d'aïllat cap a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. També aquesta hora molta gent que va cap a la feina. Per tant, important saber quina és ara mateix la situació a la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs el trànsit és encara d'ara força fluït a la majoria de carreteres, tot i que el matí ha començat amb dificultats a la P7 per un vehicle avariat a l'altura del Vendrell, que deixa un carril tallat i que provoca circulació intensa al llarg de mig quilòmetre en direcció Barcelona. Pel que fa a la resta de carreteres, només s'observen algunes retencions a la C58, a Ripollet en sentit nord, i a Sant Quirze en el sentit sud, també a la 2, a l'altura de Cornellà en direcció Barcelona, i a la Ronda Litoral, des de Diagonal Mar fins a la Barceloneta en sentit Llobregat, i com és habitual cada matí entre la zona franca i el port en el sentit Besòs. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I també important saber si hi ha qualsevol incidència o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir als usuaris que per la vaga convocada pel dia d'avui per Adif, Renfe informa que l'afectació és mínima i garanteix la circulació del 95% dels trens a Rodalies de Catalunya. Podeu consultar tota la informació sobre horaris i serveis a renfe.com, rodaliesdecatalunya.cat, apps de Rodalies i Renfe, Twitter de Rodalies o al telèfon 900 41 0041. Metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen però sense incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No obstant, recordo que es dona servei alternatiu de bus llançadora a les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gràcies també a la Rosa Avis. Renfe, Rodalies, arribem tard, aquells horaris. Jo crec que Bobby McFerrin va fer aquesta cançó un dia esperant el tren de Rodalies. Don't worry, be happy.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now.
Don't worry,
be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry.
It will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Correm, correm per arribar abans. Correm perquè estem contents, perquè estem enfadats, perquè ens agrada. Correm perquè ens distraiem. Correm, correm i correm fins que deixem de córrer. L'excés de velocitat és incompatible amb la vida. No corris, viu més. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Vuit i 21 minuts, sapiguem aquesta hora qui li hem de felicitar avui al dia. Ens ho explica, com sempre, l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Arribem a dimecres de Setmana Santa. I avui és Sant Elies, Pau i Isidor, monjos i màrtirs a la Còrdoba musulmana a causa de la seva fe. Però avui també és Sant Anicet, papa d'origen siríac, nascut a Emesa, que va ocupar el pontificat l'any 155 i que va trobar el martiri l'any 166. El seu cos està enterrat a l'altar major del Col·legi Pontifici Espanyol de Roma. Parlem ara també de Sant Acaci de Mitilene, que va ser bisbe, i de Sant Robert, abat de Molesmes, i pel que fa a beats, avui podríem consignar que és la festivitat de les beates Marianna de Jesús, verge, Clara de Gambacorti, abadesa, i del beat Baptista Spagnoli, religiós carmelità nat a Màntua, el 1447 i finat allà mateix el 1520, que va ser legat papal a França i el ducat de Milà.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I obrim plena d'agenda també aquesta hora per saber què es farà els propers dies. Ja entrem en el Tridium Pasqual, que és de Setmana Santa, eh? Mercè.
Sí, de primer de tot recordar, Joan, a tots els oients d'aquesta casa de Ràdio Estel que podran seguir en directe també en aquests dies tan assenyalats pels cristians, doncs les celebracions, com per exemple la Vella Pasqual des de l'Abadia de Montserrat o també la missa des de la catedral.
I anem cap a demà Dijous Sant.
Fem una repassada amb aquests actes que es duran a terme en els principals municipis de Catalunya, com, per exemple, la Guàrdia de Tremp, amb aquesta processó de Dijous Sant, també a Martorelles, la processó del Silenci Sant, que serà a 9:45 a la parròquia de Sant Joaquim. A Sant Vicenç dels Horts, processó del Santíssim Crist de la Salut i Nostra Senyora de la Soledat, que serà aquest Dijous Sant a 9:45 a la nau del polígon del Molí dels Frares. Joan, si passem als actes previstos per Divendres Sant, en destaquem el de Sant Boi de Llobregat, amb la processó de Divendres Sant a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Josep Obrer. O bé també la que es farà a Cabrils, a Falset, Tortosa, Sitges, el Prat de Llobregat, Sant Pol, entre d'altres municipis, entre d'altres poblacions que també organitzen processons del Sant Enterrament. Això Divendres Sant. Pel que fa a Diumenge de Resurrecció, us destaquem la processó de l'Encontre a Sarrà, a la plaça del Pedreny, o també a Santa Coloma de Gramenet amb la processó de l'Encontre entre Jesús Redemptor i la Santíssima Mare. Això serà a les 11 del matí a la parròquia de Sant Joan Baptista. I a Mataró, processó infantil amb el Crist ressuscitat a la parròquia de Maria Auxiliadora, que es troba al carrer de la Catassa.
Doncs això és el que ens espera per Setmana Santa, totes aquestes processons, tots aquests actes, i ara anem cap a xarxes. Què s'hi belluga, la xarxa?
Doncs mira, s'hi belluga aquest tuit que tenim fixat a l'usuari de Ràdio Hostel. Ja sabeu que d'aquí res, doncs en aquesta antena, si us quedeu amb nosaltres, podreu escoltar les respostes d'Oriol Junqueras des de Soto del Real, en exclusiva aquest qüestionari que hem enviat des de Ràdio Hostel. Joan, en aquesta lectura, al final, com bé tu ja saps, hi haurà doncs els comentaris també de Joan Capdevila, número 8 per Barcelona, a les eleccions del proper 28 d'abril. Per tant, no marxeu, estigueu ben sintonitzats a l'antena de Ràdio Hostel, perquè això serà d'aquí res.
D'aquí res, d'aquí pocs minuts.
I també hem fet un seguiment del que va donar de si el debat que es va viure a Televisió Espanyola, i el que hem fet és entrar a l'usuari del 24 Hores de Ràdio Televisió Espanyola a Twitter, perquè van recollir, diguéssim, com un titular de tots els candidats que van participar en aquest debat ahir. Bé, comencem, si et sembla, per Cayetana, que va ser una de les més destacades. Gairebé tots els mitjans digitals avui doncs destaquen que Cayetana va ser qui va marcar, qui va donar el joc, qui va repartir el joc, si ho podem utilitzar en termes futbolístics. I va destacar aquest titular: quantes nacions creu el PSOE que hi ha a Espanya? Un altre titular destacat va ser el de Gabriel Rufián, en resposta doncs a aquesta valoració del debat d'ahir: hem intentat demostrar el fet que la gent no menja banderes i no menja pàtria. Pel que fa a la participant del PSOE, Montero, ha dit que el pròxim dia 28 tenim un abans i un després. Hem d'escollir entre la foto de Colón o aquells demòcrates que volem seguir avançant. Pel que fa a la reacció d'Inés Arrimadas, de Ciutadans, que també va participar en el debat d'ahir, no volem consentir que un senyor, referint-se a Gabriel Rufián, doncs li doni lliçons de moralitat o de constitucionalisme. I també la reacció d'Irene Montero, participant per part de Podemos, amb aquesta insistència, diu, del Partit Popular últimament a culpabilitzar les dones. Hem pogut veure qui té propostes i qui no. I per acabar, Heitor Esteban doncs també va intervenir en aquest debat, amb el que va acabar dient això, un poco bronco per part d'alguna representant d'algun partit polític, però això sí, va dir que no vol dir qui. Representant del PNB.
Déu-n'hi-do el que va donar de si al debat d'ahir a Televisió Espanyola. Nosaltres que anem cap a publicitat i re, amb uns minutets en aquest estudi, les respostes d'Oriol Junqueras, no s'ho perdin.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Avui, a un quart de 10 del matí, a la Fórmula Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota la nostra experiència. El món de les herències, d'aquí una estona, a la Fórmula Estel de Ràdio Estel.
Si se t'ha espatllat el ventilador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ha passat de moda aquell vestit, dona-li un altre aire i fes-lo nou de nou. Si t'has canviat de pis i no hi cap al sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
El País de la Grandiositat Natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Per primer cop, Ràdio Estel estrena en antena l'òpera contemporània Llull, basada en la vida i obra del filòsof i humanista Ramon Llull. Amb llibret de Jaume Cabré, música de Francesc Assú, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i veus de primera línia de la lírica catalana encapçalades per Roger Padollers en el paper de Llull. Una òpera en un pròleg i dos actes que podràs escoltar per primer cop a Ràdio Estel el proper dilluns 22 d'abril a les 8 del vespre. L'òpera Llull a Ràdio Estel, una cita radiofònica ineludible.
Ràdio Estel.
Mig minuts i arribarem a 9:15 del matí. Com dèiem a l'inici del programa, avui des d'aquesta casa hem pogut entrevistar via qüestionari el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i és evident que ell mateix no ha pogut posar-hi veu a les respostes. Malauradament, segueix a presó preventiva després de 531 dies. És per això que ens acompanya en aquest estudi Xavier Verdolet, cap de premsa d'Esquerra Republicana del Congrés dels Diputats, qui posarà veu al cap de llista Oriol Junqueras. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per venir avui a l'estudi.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Encetàvem aquest qüestionari d'aquesta manera. Benvolgut Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya i cap de llista per al Congrés dels Diputats i per les eleccions europees. Molt bon dia i gràcies per haver acceptat aquesta entrevista. Com estan tots els presos? Com està vostè?
Estem bé, amb força i esperança, perquè ens sentim molt ben acompanyats, ens sentim forts, recolzats per molta i molta gent. Sempre he dit que la força d'aquest país és la força de la seva gent, i aquesta és immensa.
Senyor Junqueras, com sol ser un dia habitual a presó? Com passa els dies?
Els dies estan caracteritzats per la rutina. Ens llevem i fem activitats que ens assignen, rebem visites, malgrat aquí a Soto són més complicades. Llegim, escrivim, etc. Tot i que els dies que anem al Suprem són radicalment diferents, amb jornades maratonianes, amb poques hores pel descans.
Arran del seu llibre, Contes des de la presó, que ha esdevingut tot un èxit a casa nostra, li voldríem preguntar com estan els seus fills, en Lluc i la Joana, quina relació hi pot tenir més enllà de les cartes que els envies. Entenen tota la situació que viu el pare?
Sense cap mena de dubte, el pitjor de tot plegat és la separació amb els meus fills. Com vostè diu, vaig voler escriure contes als meus fills amb anècdotes o aprenentatges, intentant que els fes utilitat i que, malgrat la distància, no oblidessin que els estimo molt. Ells ho saben, perquè, per sort, tinc molts amics que li recorden cada dia, amics que els cuiden, amics que li expliquen que el seu pare és un home bo i innocent.
Com veuen el judici tant vostè personalment com els dirigents independentistes que són a la presó? Què senten quan escolten les declaracions dels cossos i forces de seguretat de l'Estat o els testimonis d'algunes de les veus del govern de Mariano Rajoy?
Sabem que som innocents i així ens presentem al judici.
Tenen sensació d'indefensió o del que podria ser una acusació orquestrada de jutges, fiscalia, advocacia de l'Estat i alguns testimonis?
Esperem a veure com es desenvolupa el judici.
Vostè preveu una condemna contundent després de tot?
Durant aquest temps hem pogut veure el millor i el pitjor de les persones. M'agrada pensar sempre el millor d'elles.
Creu que cal anar a Estrasburg després del judici? I després què? El Tribunal Europeu de Drets Humans pot tombar una sentència condemnatòria?
Pensem que això només es resoldrà a Europa i és allà on també buscarem justícia. En quina democràcia s'ha vist que s'empresonin persones per posar urnes?
Poden seguir les darreres notícies polítiques des de la presó, tenint en compte els trasllats i les hores que passen al Suprem?
Certament, la comunicació és més complexa, però per via interposada ens anem informant de tot.
Per què creuen que la millor opció ha estat que els presos encapçalessin llistes per al Congrés dels Diputats i, en el seu cas, també a Europa?
Perquè volem demostrar a Catalunya, a Espanya i al món sencer que s'està produint una involució democràtica al Regne d'Espanya. Aquesta involució no només ens afecta a nosaltres, sinó que afecta a músics, artistes, etc. Fins on arribarà aquesta repressió?
Pel que fa a Europa, Clara Ponsatí, Carles Puigdemont i Toni Comín han signat un nou manifest per reclamar la unitat a Europa entre partits. Encara hi som a temps, diuen. Vostè pensa que encara hi són a temps? És possible aquesta unitat?
Ens cal unitat d'acció per arribar allà on volem arribar. I són legítimes totes les estratègies per assolir la victòria. El que és cert és que les sumes, anant per separat, sumen més que en una llista única.
La crispació política ha augmentat coincidint amb la proximitat i l'inici de la campanya electoral amb la disputa entre l'espai de Vox, Partit Popular i Ciutadans, o potser també perquè l'independentisme no ha fet bé les coses.
El tripartit de dretes competeix entre si per veure qui d'ells és més de dretes i antidemocràtic. Són els que trenquen la convivència al nostre país.
Malgrat aquest nivell de crispació, encara és possible el diàleg amb Espanya? Hi veu possibilitat de referèndum acordat?
El diàleg i l'entesa són una premissa clau per resoldre el conflicte actual que pateix aquest país. Només amb diàleg podrem resoldre-ho. Sempre he estat un home de pau i, com diuen Raül Romeva, només teixint ponts aconseguirem l'objectiu, la independència de Catalunya. El referèndum és inevitable perquè creiem que la ciutadania ha d'escollir el seu futur democràticament.
Les enquestes donen com a guanyadors Esquerra Republicana a Catalunya i el PSOE a Espanya per tal de liderar un bon govern que necessitaria els vots de Podem i segurament també dels partits independentistes. Ja sabem que en campanya no s'acostuma, no sabem per què, a parlar clarament d'això, però farien vostès president a Pedro Sánchez?
No acostumo a parlar d'enquestes, només desitjo i estic convençut que serà així que l'independentisme per primer cop guanyi les eleccions a Catalunya.
Com veurien una possible coalició de Sánchez-Rivera, és a dir, de socialistes i ciutadans?
No acostumo a parlar del que faran o diran els altres partits. En qualsevol cas, els catalans hauran de decidir si volen tenir a la senyora Arrimadas com a ministra.
Sigui com sigui, quin ha de ser el proper pas de l'independentisme després de les eleccions?
Primer, assolir una majoria, la majoria social d'aquest país. I després aplicar la democràcia i preguntar als ciutadans com volen que sigui el país. És evident que aquells que som independentistes insistirem dient que l'única alternativa és la independència, però això ha de ser validat en un referèndum.
Ara, fa uns dies, el Parlament ha instat Quim Torra a presentar una moció de confiança o a convocar eleccions. Què en pensa del govern de Quim Torra i de Pere Aragonès? L'oposició, incloent-hi la CUP, creu que han oblidat les polítiques socials.
Plena confiança en Pere Aragonès. Ell va ser el secretari d'Economia quan jo era vicepresident i és de la més absoluta confiança. Sobre l'oposició, crec que tothom ha de ser responsable i, sobretot, hauria d'actuar al marge de les campanyes electorals. És a dir, les decisions que prenen haurien d'estar enfocades en benefici dels ciutadans i no en benefici propi.
Hem sabut que Soto del Real vetava ara fa uns dies també l'entrada d'una publicació en paper de contingut religiós adreçada als presos. També ens arribava fa uns mesos que vostè li havien denegat fins i tot el dret d'anar a missa algun diumenge. Els han donat alguna explicació d'una cosa i de l'altra?
No em ve de nou que retornin el correu. Ja han arribat notícies en aquest sentit. Les normes penitenciàries són tan estrictes com sovint interpretables, que molts cops sonen arbitrarietat. És com si l'arbitrarietat formés també part de la pena, encara que la pena encara no ha estat imposada. Recordeu que ni els meus companys i companyes encara no hem estat jutjats. Aprofito per un cop més agrair tants i tants correus, cartes, postals, revistes, estampes, fotos, tants que no dono l'abast a respondre com mereixen, però que agraeixo molt. Em consta que els altres companys també els agraeixen. Gràcies a tot cor, ens fan molta companyia. I pel que fa a l'accés als sagraments, passa si fa no fa com amb les normes del correu. No hi ha prohibició. Hi ha interpretacions de normes que, de tan estrictes, acaben semblant arbitràries. Però, en el cas de la llibertat religiosa, afecta un dret fonamental. Afortunadament, no va ser massa vegades. Em sento no gens menys espiritualment assistit. I deixeu-m'ho dir als oients de Ràdio Estel, que ho entendran com ningú. Em sento molt acompanyat.
Quina opinió en té del Papa Francesc i dels seus 6 anys al capdavant de l'Església Catòlica?
Tan bona que n'hi desitjo molts més, d'anys de pontificat. No caldria dir que potser no comparteixo tot el que diu o com ho diu, que, com molts, potser voldria que s'esdevinguessin canvis que fessin l'Església més propera al missatge de Jesús. Crec que es mereix que li fem confiança i que preguem perquè l'Esperit l'il·lumini. Té una de les feines més dures i exigides del planeta i mereix tot l'ajut que se li pot donar.
Sabem que el cardenal Joan Josep Omella i alguns altres bisbes catalans han intentat ajudar a impulsar el diàleg. Com valora vostè el paper de l'Església a Catalunya per trobar solucions durant el procés?
Els nostres pastors són gent discreta i pacient i s'esforcen a fer olor d'ovella.
Finalment, li volem preguntar al Junqueras polític, però també al profund cristià, quin ha de ser el paper del cristianisme en la vida política. Quan parlem de cristianisme polític, hem d'anar molt més enllà dels democristians?
Aquesta pregunta mereix tot un llibre per resposta. De fet, ja se n'han escrit molts. Potser un dia m'hi hauria de posar per donar la meva visió, modestament. Penso, a títol de resum, que les conviccions són sempre personals i que l'acció en la dimensió col·lectiva ha de ser a través de les implicacions de cada persona. Crec, per tant, que és obligació de cada cristià fer política en la mesura que la política vol dir bé comú. Escric fer política, entre cometes, per venir a dir que hi ha moltes maneres de fer-ne. No crec en els partits confessionals. Crec que és millor que hi hagi cristians, i bons evangelistes, i bons musulmans, fent política, respectant i contrastant més amb fets que amb paraules, amb tothom, tingui la creença o la no creença, o les incerteses que tingui.
Moltíssimes gràcies, esperem fins aviat.
Moltes gràcies, Ràdio Estel. Una santa Pasqua per a tots vosaltres i pels vostres oients. Abraçades, llunyanes, però molt properes.
Cap de premsa d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Xavier Verdolet, moltíssimes gràcies avui per posar veu a Oriol Junqueras, ja que ell és a presó, dèiem, fa 531 dies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, Joan Capdevila.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
La Sagrada Família s'il·lumina. Viu la Setmana Santa a la Sagrada Família amb una projecció de llum, música i locució a la façana de la Passió, al carrer Sardenya. Els dies 15, 16 i 17 d'abril, a 9:15 i a 10:45 del vespre. És un acte gratuït i obert a tothom. Acosta't i emociona't. La Sagrada Família és passió. La Setmana Santa a Ràdio Estel. El 18 d'abril, dijous sant, a 8:15 del matí, les laudes. A 8:15 de la tarda, missa de l'escena del Senyor des de la Catedral de Barcelona. A 9:00 del vespre, Passió de Sant Joan, els clàssics en viu. I a 10:00, clàssics en viu, responsori de Tenebres. El 19 d'abril, divendres sant, a 8:00 del matí, les laudes. A 3:00 de la tarda, sermó de les 7 paraules des del pla de la catedral. A 5:00, acte litúrgic de la Passió del Senyor des de la Catedral de Barcelona. A 7:00, concert homenatge a Joan Carreras de Gas, amb les seves obres creades al segle XIX a la Bisbal d'Empordà. A 8:00, Via Crucis cantat. A 10:00, Misteris de Setmana Santa, el clàssics en viu. El 20 d'abril, dissabte de Glòria, a 8:00 del matí, les laudes. A 6:00 de la tarda, vespres. A 7:00 de la tarda, clàssics en viu de Setmana Santa. I a 8:00 del vespre, Stabat Mater i Salve Regina, dels germans Manel i Josep Pla. A 10:00 del vespre, Vetlla Pasqual des de l'abadia de Montserrat. I el 21 d'abril, diumenge de Resurrecció, a 9:15 del matí, les laudes. I a 12:15 del migdia, missa de Pasqua des de la Catedral de Barcelona. Viu la teva Setmana Santa amb nosaltres. Viu la Setmana Santa a Ràdio Estel. Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
I 42 minuts, un cop hem pogut sentir l'entrevista d'Oriol Junqueras i com queda palès que no hem pogut repreguntar el mateix candidat, hem volgut que ens acompanyés avui en aquest estudi el número 8 de la llista de Barcelona per al Congrés d'Esquerra Republicana. Joan Capdevila, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara entrarem una miqueta a desgranar-ho tot, però en general, com he vist les respostes d'Oriol Junqueras?
Doncs, sobretot aquestes darreres, no he pogut contenir gairebé l'emoció. I sobretot, doncs, segurament també he ajudat per la narració que n'ha fet en Xevi, oi? Que és el nostre cap de premsa a Madrid, però com veieu, doncs, és un tot terreny que val per tot. S'hi veu molt l'Oriol. Jo, amb l'Oriol ens coneixem de joves. Teníem cabell tots dos. I fèiem muntanya. O sigui que... I veig molt les respostes. Sobretot quan et fa aquestes respostes curtes, com molt contingudes, i el veig pensant-se la resposta. I no volent fer un ús partidista de l'oportunitat de parlar amb els oients de Ràdio Estel, o quan, com ho ha fet anar amb els pastors amb olor
d'ovella
i que els nostres pastors són discrets. Doncs ell també... aquesta resposta també parla discret, de la seva discreció i de la seva voluntat de no instrumentalitzar ningú.
Una cosa és com veuen els que, i el que ens poden dir des de dins els acusats amb una veu clarament molt limitada. Uh-huh. Està vostè seguint el judici, el procés?
Sí, tant com puc, i tant com la meva paciència em permet. Ahir, per exemple, tanta resposta estàndard, evidentment apresa, evidentment falsa, de tant policia, doncs, escoltat un gairebé, escoltat tots, i tenim altra feina, estem en campanya.
Té la sensació, però, que hi ha un missatge coordinat entre tots els testimonis?
Dóna tota la sensació.
Només a resoldre Europa, ens escrivia Junqueras, un tribunal com el de Drets Humans a Europa pot tombar una sentència, si fos condemnatòria però injusta, o només dir que el judici no ha estat amb totes les garanties i prou?
T'estàs preguntant amb un veterinari, no amb un jurista, i per tant, poder la meva resposta, el que sí que entenc és que l'autoritat i la legitimitat que representa un Tribunal Europeu de Drets Humans, si no formalment amb tots i cada un dels punts de la sentència que es dictarà, evidentment que la desautoritzarà.
La Junta Electoral, ho coneixíem darreres hores d'ahir, a primeres d'avui, ha deixat a Junqueras com a cap de llista fer una roda de premsa aquest proper divendres des de Soto del Real a Madrid. Com veu això?
Bé, dins de la anormalitat de que un candidat només pugui fer una roda de premsa, escolta, els catalans de les pedres en traiem panses. Suposo que hi haurà molta audiència, hi haurà molta gent volent saber en directe el que diu l'Oriol, no havent de dependre de coses tan peregrines com aquesta entrevista tan irregular que hem hagut d'organitzar amb la vostra paciència, amb l'ajut dels advocats perquè entrin els papers, perquè després l'Oriol a una estona lliure doncs pugui una mica de normalitat dins de la anormalitat, doncs la celebrarem tots sense deixar claríssim que estem en una situació absolutament anòmala.
Què en pensa d'un organisme com la Junta Electoral Central? I li ho pregunto perquè, arran d'aquesta decisió, tothom pot pensar, home, quan surt una decisió favorable, tothom diu llavors que la decisió és molt bona, és amb tota la coherència, i quan no ens donen la raó, la Junta Electoral és un organisme que...
No, jo continuo pensant que tu ets massa jove per recordar el Guruceta, oi?
Una mica, sí.
Sí, era... Els de la Peixera sí que se'n recorden.
La Peixera sí que ho saps.
Doncs, bé, per acabar amb els de la... Els de l'ESO no escolteu. Els de... els de l'EGB, d'això en dèiem un Guruceta, un àrbit parcial, uh-huh. Un àrbit que és capaç de pitar penal a metro i mig de la línia de... No sobre la línia, a metro i mig. Que a vegades fa bé la seva feina? Doncs sí, algun orsai també pintava bé, el Guruceta. Però Guruceta Muro, em sembla. No canvia gens la meva opinió de la Junta Electoral Central. Màxime quan dos dels seus components són de magistrats del tribunal que jutja amb en Junqueras i els seus companys.
Per sort sempre ha estat més de Pierluigi Colina. Els hi recorden sempre aquella frase de estarem 18 mesos al Congrés i després marxarem. Va ser una frase precipitada?
No, va ser una frase no prou allargada o, no sé, es devien apagar totes les gravadores quan s'acabava aquesta frase, perquè seguia si ens ho mana el Parlament de Catalunya, cosa que no va passar. Però jo no vull donar-te tu lliçons de periodisme. Però sí que a vegades sembla que agafem només aquella part de la frase que ens interessa. També poder és culpa nostra a vegades de fer frases massa llargues que s'obliguen a ser tallades, oi?
Per tant, què hi van a fer el Congrés?
Al Congrés hi anem a fer diverses coses. Potser la més important de tot propostes és aprofitar qualsevol espai, qualsevol micròfon, qualsevol minut per continuar denunciant la situació injusta del poble de Catalunya perquè no és escoltat democràticament. I, per tant, aquesta seria la primera missió. La segona missió, i tot i que a vegades se'ns acusa de no parlar, de no ocupar-nos de los problemes de la gente, doncs també anem a preocupar-nos dels problemes de la gente. Anem a desmentir que ara mateix, pel carrer Comtes de Belllloc, cantonada Puiggarí, doncs no veig gent barallant-se. No som una societat dividida. He pres cafè al costat d'uns turistes, aquest assador de Lugo, i hi havia a l'altra banda un senyor amb una ostentosíssima bandera espanyola amb una espècie de gallina dibuixada al mig, i no ens hem barallat. Ni tan sols he vist que em mirés malament perquè porto un llaç groc. El poble, la gent a Catalunya, és molt més civilitzada del que alguns extremistes espanyolistes voldrien.
Dit d'una altra manera, si va demanar un nou referèndum, i si s'hi va demanar un nou referèndum, quina és la legitimitat, aleshores, de l'1 d'octubre?
Bona pregunta. La legitimitat, tota. El nou referèndum l'hem d'anar demanant fins que aquests senyors se n'adonguin que aquells resultats eren bons i que estem disposats a validar-los, repetint-los les vegades que convinguin.
Ens cal unitat d'acció, però Esquerra Republicana no vol incórrer amb les forces independentistes? És així? Unitat d'acció amb llistes separades?
Sí. I si se'm permet una metàfora que no és meva, que és d'en Joan Tardà, però jo la vaig trobar particularment lluminosa, la raó és tan senzilla i els resultats ens avalen, com que tres canyes pesquen més que una. No sé si és massa parabòlic, però penso que és així.
Damià Calvet assegurava ahir en un acte que vostès tenen molta pressa per fer president a Pedro Sánchez, però els costa molt investigar les Puigdemont. Laura Borràs assegurava en el mateix acte que l'horroritza haver de fer triar els votants de l'1 d'octubre entre sigles i presos. Tots són els nostres presos, deia. Què en pensa d'aquestes afirmacions?
De totes dues a l'hora. Penso que tothom parla d'Esquerra i, en canvi, Esquerra parla de Catalunya, parla de República.
Per què als partits els costa tant dir amb qui pactaran després de les eleccions?
Costa perquè segurament no sabem explicar-nos prou bé. Pactarem amb qui s'acosti més al nostre programa. El que sí que és presumptuós és avançar resultats. I realment la reflexió serena, conscient, amb programes sobre la taula, i recordant que Esquerra el seu programa, el número 1, és exercir el dret a l'autodeterminació, s'ha de fer l'endemà de que coneguem el plebiscit del poble sobirà. I, per tant, no m'espolso la pregunta, però seria presumptuós també dir... Passarà això i, per tant, jo no estic al cap de cada votant i, a més, els recents estudis ens demostren que gairebé un 30% de les moltes persones que ara ens estan escoltant encara s'ho estan rumiant, legítimament, perquè fins al dia de reflexió s'ho poden estar pensant. I, per tant, jo no vull jugar amb la voluntat i la llibertat d'aquesta gent. El que hem de dir... és, pactarem amb qui s'acosti més als nostres postulats. I en el benentès de que, fora que guanyis per majoria absoluta, mai el 100% del teu programa no es pot aplicar.
Hi ha línies vermelles per fer president a Pedro Sánchez?
Sí. I les línies vermelles són les de la llibertat, la igualtat i la fraternitat.
Ahir va poder veure el debat de Televisió Espanyola?
Ostres, ara m'ha enganxat. I és que sóc molt del Barça, sap?
jo era la mateixa.
Anava fent zapping. Va quedar gravat i he pogut veure una bona colla de trossos. La gent d'en Xevi ens ha omplert durant la nit de talls de vídeo, algun d'ells realment dignes de pitjor causa.
Li preguntaré d'una altra manera, doncs. Per què creu que és una campanya tan, tan, tan crispada? I com es pot descrispar una campanya així?
Jo penso que es crispa en la mesura que hi ha gent que hi ha partits, Ciutadans i el PP. Tampoc he seguit massa la de Vox per una qüestió d'higiene, però em sembla que es crispa perquè hi ha gent que li interessa la crispació.
Eleccions també al maig, a les alcaldies, als ajuntaments...
I alguna colla de comunitats autònomes espanyoles.
I alguna colla de comunitats autònomes d'Espanya. Des dels ajuntaments es pot fer
Europa.
Independència?
Perdó.
I Europa, eh?
I Europa, mm-hmm. Sí. Bàsicament, jo penso que la independència l'aconseguirem més des de les polítiques locals, tant des de les polítiques locals com de les nacionals. La república es construirà des dels ajuntaments, indubtablement. Recordi que la república espanyola, la segona, segurament un dels canvis disruptius més importants en la història recent de l'estat espanyol, s'esdevé després d'unes municipals en les que guanyen partits republicans, i això fa que Espanya se'n vagi a dormir monàrquica i es llevi republicana. Una mica... Això a Espanya passa sovint, eh? Perquè també es va anar a dormir franquista i es va llevar demòcrata, i així ens va.
Joan Capdevila, número 8... a les llistes per Barcelona d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bona Pasqua per vosaltres i pels vostres oients.
I quan el vegi li diu a Oriol Junqueras que l'esperem aquí, en aquest estudi present.
Ho faré, segur que serà molt content. Gràcies.
Avui volíem acabar amb una cançó, per què no, dedicada. Em venia molt de gust dedicar-los amb ells, en Lluc i a la Joana, perquè ell no els hi pot cantar. Para.
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pare, i tanca amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons ni cucs,
ni ho sé. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia de nou. Us parla Mercè Raga. Oriol Junqueras ha respost des de Sodó del Real en exclusiva una qüestionari de preguntes de Ràdio Estel al programa Primera Hora tot just fa uns moments. Junqueras ha assegurat en aquest qüestionari que cal unitat d'acció per arribar allà on volem, diu, arribar, i són legítimes, també ha dit, totes les estratègies per assolir la victòria. El que és cert, diu Junqueras, és que les sumes anant per separat sumen més que amb una única llista. Sobre el judici del procés, Oriol Junqueras ha respost que pensem que això només es resoldrà a Europa i és allà on també buscarem justícia. Oriol Junqueras es pregunta també en quina democràcia s'ha vist que s'empresonin persones per haver posat urnes. També ha assegurat Oriol Junqueras que el diàleg i l'entesa són una premissa clau per resoldre el conflicte actual que pateix, diu, aquest país. Només amb diàleg podrem resoldre-ho. El referèndum, continua dient Junqueras, és inevitable perquè creiem que la ciutadania ha d'escollir el seu futur democràtic. El líder republicà empresonat ha aprofitat per desitjar-li a tothom per carta una molt bona Pasqua. En aquesta lectura de les respostes d'Oriol Junqueras també hem comptat amb la participació de Joan Capdevila, número 8 per Barcelona, a les eleccions del proper 28 d'abril. Per cert, si voleu escoltar novament l'entrevista d'Oriol Junqueras, podeu recuperar-la a radiocel.cat, a Ràdio a la Carta. I tot just ahir ens assabentàvem d'aquesta notícia, que la Junta Electoral Central ha permès una roda de premsa del líder republicà per videoconferència des de la presó. Serà divendres. I, d'altra banda, la Junta Electoral també ha desautoritzat que hi hagi un debat a 5 a Antena 3. I aquesta nit també hi ha hagut un debat a Televisió Espanyola, un debat marcat per l'absència de la majoria de caps de llista, tot i que aquest fet no ha restat tensió al debat electoral. Les intervencions han estat marcades especialment pel duel entre el Partit Popular i el PSOE, per liderar el futur govern espanyol i pel front dels partits unionistes en contra del independentisme. Fins aquí la informació. Això sí, a Ràdio Estel ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10. Continua la fórmula.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Diuen que vivim en una democràcia madura i plena.
Que la nostra llibertat d'expressió està garantida.
Que sense violència es pot parlar de tot.
Que la justícia funciona.
Que no hi ha presos polítics i que ja som lliures.
I en estos momentos me considero un preso político.
Només lluitar per la nostra llibertat ens fa lliures.
El 28 d'abril
va de defensar els nostres drets.
Va de democràcia. Va de llibertat. Esquerra Republicana.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia. Y en cada testamento, también.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterrojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
The Ladies a Tramp, de Diana Ross, que ens atava així i seguia la bona música de Ràdio Estel. 7 minuts que passen de les 9 del matí. Nosaltres que anem cap a Remeis de Frare, i és que ja és amb nosaltres Fra Valentí Serra, i després no s'ho perdin, després el món de les herències amb Maria Elba Rojas del Bufete Rojas. Més tard, doncs, donarem pas també a, com no pot ser, els millors moments de Fórmula Lesson. Abans, prou, dèiem, Remeis de Frare.
A primera hora, amb Joan Trias.
Remeis de Frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
I per fer-ho ja és habitual que ens acompanyi cada dimecres a aquesta hora Fra Valentí Serra, als estudis de Ràdio Estel. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan, Pau i bé.
I avui seguim parlant, ens ho va dir l'altre dia, avui seguim parlant de gastronomia.
Gastronomia. Avui parlarem de la carbassa.
Tot un món.
Sí, que és un autèntic tresor de pobres, perquè és una hortalissa que es pot conservar moltes setmanes i admet, doncs, moltes possibilitats a la cuina. I fins i tot es pot donar carbassa. Saps què vol dir una carbassa?
Si marxo jo ara.
Què vol dir? Què vol dir una carbassa? Saps què vol dir?
Una carbassa podia ser un zero en un examen, per exemple.
I en la vida així, dels esponsalistes, què vol dir? Quan amb un promès li donaven carbassa, què volia dir?
Vol dir que et diuen que no.
Et diuen que no. I saps com es feia per dir que no? A les cases pairals? Amb un llenguatge simbòlic i sense paraules?
Et donaven la carbassa o no?
Convidaven el pretendent, convidaven a fer un àpat, i aleshores, doncs, sense paraules, si et servien com a, una sopa de carbassa, vol dir que no hi havia res a dir, que et havien donat carbassa. Volia dir que no es feien capítols matrimonials i que allò no tirava endavant. I d'aquí ve això de donar carbassa, que també és una que de carbassa, vol dir que no el passes, la graven. Bé, la carbassa és molt important en la història, diguéssim, de l'alimentació, perquè durant llargues èpoques ha salvat de la fam a moltes famílies, a molts convents, a molts monestirs, perquè també, doncs, abans de les patates hi havia els naps, però sobretot la carbassa, aquesta que ens ha vingut d'Amèrica, que té una polpa, doncs, cremosa, gustosa, rica, doncs, en vitamines, molt digestiva, i que sempre ha estat assequible. No és, la carbassa no és cara. I permet, doncs, moltes possibilitats. Doncs, treure la polpa, tallar-la a trossos i fer-ne, doncs, aquelles escudelles, aquelles sopes, doncs, que poden ser reforçades, doncs, amb ceba picada, amb porros, amb un, doncs, sofregit, que hi hagi, doncs, un bon sofregit, i llavors se'n fa un bon prou, una bona sopa. Això és molt, molt de bon nodriment, deien els antics. I encara alguns reforçaven aquesta sopa de carbassa posant-hi bolets confitats. Llavors quedava com molt més reforçat. Altres, doncs, combinaven, per exemple, doncs, una sopa cremosa de carbassa espessida amb llenties. I això, doncs, encara reforçava, doncs, molt més aquestes menges, que era un autèntic tresor, diguéssim, de pobres. Els que entenen realment amb gastronomia diuen que és molt beneficiosa per l'organisme perquè regula molt el trànsit intestinal i que és una hortalissa que té una gran riquesa de minerals, especialment, doncs, el potassi, i que és molt pròpia de temps, doncs, tardoral, temps hivernal, que venen de gust, doncs, plats calents, de bon nodriment. Els guisats de carbassa realment són molt òptims, i com deia, en èpoques de crisi de subsistència han salvat la vida de moltes famílies i de moltes comunitats, perquè és un aliment, doncs, això, que es pot guardar. I fins i tot en els nostres dies a la carbassa se li ha trobat també una dimensió posada al servei de les postres.
Sí, senyor.
Sí. Per exemple, com a pastís de pasta de carbassa, esclar, combinat amb rovells d'ou, farina, llevat, sucre, la canyella, per exemple, una pela, doncs, de taronja, de llimona, doncs tot això se'n fa una pasta, i se'n fan uns pastissets que també són de bon nodriment i que són, doncs, molt, molt, molt gustosos, i fins i tot també combinar la pasta de la carbassa amb altres preparats per la gastronomia també dona, doncs, molt bons resultats, perquè afina molt les pastes. Què et sembla?
No és de la carbassa, de la filatura de la carbassa, que en surt el cabell d'àngel.
Una de les variants de la carbassa se'n fa la confitura de cabell d'àngel, sí. Uh-huh. I sí, que això és molt, molt útil per la pastisseria. Perquè aquesta és una variant de les carbasses que justament es planten per treure el cabell d'àngel. Després també hi ha moltes varietats. Algun dia potser en parlarem. Fins i tot hi ha la carbassa avellera, que té una forma especial que servia per agafar els eixams i traslladar-los, doncs, en el rus. Per això en parlarem quan parlem de la vela i les abelles.
Doncs vinga, abans, seguim parlant. Escolti'm, tot ho sap, eh? Però, Valentí, com sempre, un plaer.
Pau i bé.
Fins la propera.
Si Déu vol, pau i bé.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si pogués oblidar tot allò que vaig ser, si pogués esborrar els camins que vaig fer, no dubtaria en tornar a ser feliç. Si pogués explicar per què jo vaig matar, si pogués destrossar les armes que han fet mal, no dubtaria en tornar a ser feliç. Prometo ser l'alegria i escarmentar de l'experiència, i apartar-me de la violència.
prometo ser l'alegria i escarmentar de l'experiència i apartar-me de la violència. Si pogués sembrar camps allí on es vaig cremar, si pogués retornar la pau que vaig robar, no dubtaria, no dubtaria en tornar a ser feliç. Si pogués oblidar aquell plor que vaig sentir, si el pogués esborrar i apartar-lo lluny de mi, no dubtaria, no dubtaria en tornar a ser feliç. Prometo ser l'alegria i escarmentar de l'experiència i apartar-me, de la violència. Prometo ser l'alegria i escarmentar de l'experiència i apartar-me, de la violència. Si pogués oblidar tot allò que vaig ser, si pogués esborrar els camins que vaig fer, no dubtaria, en tornar a ser feliç. Prometo ser l'alegria i escarmentar de l'experiència i apartar-me, de la violència. Si pogués oblidar tot allò que vaig ser, si pogués esborrar els camins que vaig fer, no dubtaria, en tornar a ser feliç.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
El món de les herències, un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-6096.
Doncs aquesta hora, un dia més, tornem amb el nostre consultori de les herències. I és que cada 15 dies, com saben, tenim els nostres estudis de Ràdio Estel a l'advocada Maria Elba Rojas, del Bufet Rojas de Barcelona, per resoldre els dubtes, sobretot dels nostres oients, i explicar-nos els problemes que es plantegen habitualment en el seu despatx. Maria Elba Rojas, què tal? Muy buenos días.
Molt bon dia, Joan.
El otro día, hace 15 días, hablábamos del poder preventivo, y me decías que no sirve solo para esa gente que va a tener o tiene ya una enfermedad grave, sobre todo una enfermedad mental, sino en caso de accidente. Y yo me iba del programa de hablar contigo y leía un dato, y es que en agosto, hace no mucho, estamos hablando de hace pocos meses, 799 personas ya habían perdido la vida este 2018 en las carreteras españolas. De hecho, se contabilizaba con todo esto que en España la segunda causa de fallecimiento es esta, el caso de los accidentes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, hoy nos vienes a hablar de accidentes.
Sí, de accidentes, exactamente. Uh-huh.
Nos propones un caso, ¿eh? Un ejemplo.
Uh-huh.
¿Cuál es este caso?
Bueno, pues un caso que no es un caso aislado, que no puede pasar a cualquiera, y es el fallecimiento de un matrimonio en un accidente de tráfico, es decir, que muere el padre y la madre en el mismo accidente.
Uh-huh.
Y cada vez que muere una persona que vemos en la prensa, esas personas habitualmente suelen dejar familiares, hijos sobre todo. Y en el caso que yo te iba a plantear ahora es el fallecimiento de un matrimonio que dejó 4 hijos.
Uh-huh.
Y que su patrimonio no era más que su vivienda habitual.
4 hijos y una casa. Por lo tanto, ¿quién va a heredar?
Pues mira, va a depender si ese matrimonio había hecho testamento o no. Si había hecho testamento, heredarán las personas que él nombró como herederos, salvando los derechos legitimarios de los hijos. Y si no ha hecho testamento, van a heredar esos 4 hijos a partes iguales.
Si uno de los hijos vivía con los padres y de hecho los cuidaba, ¿podrá seguir viviendo en la casa de los padres por algún tipo de derecho?
Ten en cuenta que si al final la casa va a ser de los 4 hijos a partes iguales, porque la única propiedad a heredar es la casa.
Uh-huh.
Hay 4 hijos, si no hay testamento, heredarán los 4 a partes iguales, por tanto, no puede ser que un hijo viva dentro si no tiene la autorización del resto de sus hermanos.
Uh-huh.
Porque él solo es dueño de un 25%, en este caso de los 4 hijos que comentábamos.
Uh-huh. ¿Tienen los 4 hijos los mismos derechos sobre la casa o el que cuidó a los padres tiene más derechos?
Mira, esta es una pregunta que la he oído en más de una ocasión en el despacho. No hay que confundir dedicarle el tiempo a los padres con los derechos hereditarios que da la ley cuando no se ha hecho testamento. Si tú haces testamento, siempre puedes dejar más o dejar todo al hijo que te ha cuidado.
Uh-huh.
Pero si no has hecho testamento, la ley no distingue. Da igual que tú no hayas visto jamás a tu padre, que te hayas marchado al extranjero, que te hayas discutido con él, que si has dedicado tu vida para cuidarlos, porque la ley no distingue. Por tanto, en ese caso, todos los hijos van a heredar por igual. No va a tener en cuenta la ley si un hijo ha dedicado su vida para cuidar de sus padres.
Déjame preguntarte si es un caso que te sueles encontrar en el despacho, en el Bufete Rojas de la calle Gaspe de Barcelona. Si mucha gente viene y te dice, bueno, pero yo tengo que tener más derecho porque yo los cuidé hasta el último momento.
Efectivamente.
Una cosa que se suele decir. ¿Eh?
Efectivamente. Y eso es lo que me dicen cuando vienen al despacho. Pero tiene más derecho moral, pero no jurídico. Sin embargo, la ley da la posibilidad a los padres para que puedan compensar al hijo que va a dedicar su vida o su tiempo libre en cuidarte. ¿Cómo pueden hacerlo? Mira, lo pueden hacer de dos maneras. Primero, en el testamento, dejándole más cantidad al hijo que te va a cuidar, o todo, si quieren dejarle todo, salvando los derechos legitimarios. Y la otra opción es que cuando otorgas un poder preventivo y le dices, para el supuesto de que yo pierda mi capacidad de obrar y tú tengas que administrar mi patrimonio y cuidar de mi persona, quiero que se te compense económicamente con alguna cantidad mensual. Habitualmente los poderes preventivos que hacemos en el despacho ya ponemos que el hijo que va a cuidar al padre o a la madre va a recibir 2 salarios mínimos interprofesionales. Esa es la cantidad que solemos poner, pero va a depender del patrimonio que tenga la persona que hace el poder, ¿no? Uh-huh. Pero siempre es justo compensar, porque la ley no compensa. Si tú quieres compensar, tienes que escribirlo a través de estos documentos que te he dicho, o el poder preventivo o en el testamento.
Seguimos en este caso que nos proponías, en el que nos decías fallecen un padre y una madre, por ejemplo, en un accidente de tráfico, caso como veíamos que es habitual, puesto que en España la segunda causa de fallecimiento es esta, los accidentes de tráfico, y dejan 4 hijos y solo una vivienda. En el caso de que quieran vender, si los hermanos que no viven en la casa quieren vender la propiedad y el que vive dentro se opone, ¿qué pasa? ¿Se puede vender?
Pues mira, para vender una propiedad que es común de 4 personas, es imprescindible que estén todos de acuerdo. Si no están de acuerdo, tendremos que ir a juzgado para que esa vivienda pues se venda a través de un procedimiento judicial, que se llama el procedimiento de la división de la cosa común. En ese caso, el juez va a decir a cualquiera de los hermanos, bueno, podéis comprar la casa si queréis pagando el importe proporcional de una tasación que estará en el propio juzgado, se tasa la casa a través de un perito judicial, y si nadie está dispuesto a comprarla, se venderá al mejor postor y luego se repartirá el dinero. Y evidentemente el hijo que ha estado viviendo dentro de la casa tendrá que salir, porque no puede vivir ahí dentro, salvo que haya comprado las partes de sus hermanos.
Si no hay acuerdo entre todos los hijos para vender, entonces lo que se puede hacer es todo esto,
¿eh? Sí. Si no hay acuerdo, no tenemos más solución que ir a un procedimiento judicial para que se venda la casa a través de una resolución del juzgado, que va, se va a tasar la casa, se va a vender y se va a repartir el dinero entre todos los dueños, en este caso de los 4 dueños, los 4 hijos que heredaron esta propiedad de sus padres.
Sí, podía haber acuerdo, que es lo que me comentabas un poco antes, con que uno de los hijos se quede a vivir en la casa y, por ejemplo, pague un alquiler a los otros hermanos. Eso se puede hacer, ¿eh?
Claro, siempre existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para el que viva dentro, pues pague. Si, por ejemplo, si el piso a precio de mercado son 1.000 euros, como la vivienda es de 4, el que está dentro ya tiene, digamos, 250, se los ahorraría y le pagaría el resto 750.
¿Os encontráis muchos problemas con herencias en el bufete Rojas?
Bastantes, y solo nos dedicamos a las herencias, o sea que nuestro día a día es resolver temas relacionados con las herencias.
Me refería al problema de las herencias, ¿por qué crea tanto conflicto entre las familias?
Mira,
es una pregunta más filosófica quizá, pero
la responsabilidad es de los padres, porque todos un día vamos a morir. Lo que no sabemos ni cómo ni cuánto, pero morir vamos a morir todos. Vamos a seguir viviendo en otra dimensión para los que somos creyentes, como en mi caso, pero físicamente vamos a morir. Por tanto, si tú sabes que vas a morir un día u otro, tienes que dejar organizado tu patrimonio. Si yo aconsejo siempre, si solo tenemos una vivienda y 4 hijos o más de un hijo, en el testamento tenemos que indicar que queremos que se venda la vivienda y que se reparta el dinero. Lo que no podemos hacer es no hacer nada, porque vamos a provocar una pelea entre nuestros hijos, y a nadie le gusta eso.
Ahora me acabas de recordar una de esas básicas de la ley, o así lo creo yo como neófito en este tema en el que me has introducido tú eres la culpable, ¿eh? Sí. Que es que no conocer la ley no te exime.
No te exime, no te exime. Y es muy importante que tengamos en cuenta que todas las personas tenemos fecha de caducidad. No solamente los yogures, también las personas. Algún día nos marcharemos de este mundo. Y por tanto, como sabemos que va a ocurrir, tienes que hacer testamento, tienes que organizarte. Es un acto de responsabilidad y cariño hacia tu familia.
María Elba, ¿dónde os encontramos? En el Bufete Rojas.
Ya sabes, estamos aquí en la calle Gaspe 37, en Barcelona, a 3 calles de Paseo de Gracia.
A més, comptant amb número de telèfon, que és el 93-246-60-96, al seu web, www.bufeterrojas.es, o al mail info@bufeterrojas.es, per qualsevol consulta que vulgueu fer sobre aquest tema de les herències, del qual ells en són molt especialistes. María Elba Rojas, de Bufete Rojas de Barcelona, moltíssimes gràcies, un dia més.
A ti, Joan.
Hasta la próxima.
Adéu.
Heu escoltat El món de les herències, amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí.